Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
I 17 minuts, com deixàvem la setmana passada? Doncs amb unes xifres d'atur molt altes, altíssimes, les que deien que eren històriques, 4 milions d'aturats, i segurament amb aquesta preocupació col·lectiva sobre com encarar aquesta situació. Tens que volen començar aquesta col·laboració amb el Centre d'Iniciatives Econòmiques Nivell 10, hem anat parlant precisament de la situació de crisi, de l'augment de persones aturades, de on s'han de dirigir aquelles persones que estiguin a l'atur i, en definitiva, com es pot encarrilar més o menys una nova situació laboral a partir d'això, de la pèrdua d'un lloc de treball o de l'accés al món del treball. Maite Pascual, bon dia.
Hola, bon dia.
Lluny de minvar, això va pujant, no?
Bé, però també tenim altres recursos perquè això no sigui tan dur. A veure, sí que és veritat que va pujant, però bueno, ara t'explicaré coses que fem.
D'acord. Carla Ruscalleda, bon dia.
Bon dia.
Sí que hi ha aquesta sensació d'una mica d'angoixa perquè aquestes xifres van pujant i a veure què passarà amb la feina, etc.
Sí, però també és veritat això que deia la Maite, que hi ha altres recursos, que estem treballant en programes i projectes nous i tot ho mirarem de minvar.
Mm-hmm. Suposo que a tothom li agradaria que tot anés molt ràpid, no?
Sí.
Que les coses es poguessin resoldre d'una forma ràpida.
Sí, evidentment.
Està clar que sí. Anna Milà, bon dia.
Bon dia, Vicenç.
A tothom li agradaria que tot això anés més ràpid.
Lògicament, voldríem que la crisi estigués acabada.
Estigués acabada i per descomptat que el centre, en aquest cas, deu ser, doncs, això. No diré que l'ase dels cops, però segurament el lloc on moltes persones expliquen situacions personals o familiars difícils de resoldre, no?
Sí.
Difícils de resoldre. Per on podem abordar-ho, això?
Mira, si vols jo t'explico una miqueta el que nosaltres hem anat rebent i també així molt per sobre coses que anem fent i llavors una mica avui hem vingut amb la Carla i amb l'Anna perquè la Carla, de fet, porta uns programes que estan dirigits a un col·lectiu que ens ha pujat molt la demanda de feina d'aquest col·lectiu. Llavors m'agradaria que ella ho expliqués. I per una altra banda, l'Anna us explicarà una miqueta, farà recordatori de com s'ha de fer el currículum, que és una eina base per poder buscar feina. A veure, una de les coses que nosaltres hem anat veient és que, evidentment, sobretot des de l'octubre del 2008, hi ha hagut un increment de persones que venen al centre a apuntar-se a la borsa de treball, que busquen feina.
Mm-hmm.
El que passa...
Amb els anys que portes, Maite, més que mai?
És diferent.
És diferent.
Va haver-hi una època molt dura, cap allà l'any 93,
d'acord,
en el que va haver-hi un increment pràcticament semblant d'aturats. El que passa que la situació de les persones que venen és diferent perquè ara no és només una crisi d'atur. És una crisi de moltes altres coses, sobretot una crisi financera. I la gent que ens ve ara, abans estaven a l'atur, però potser no tenien tantes hipoteques a sobre pendents de pagar.
D'acord.
I ara, doncs, la gent que ens arriba és gent que no només està a l'atur, sinó que és que, a més, el fet de l'atur i la disminució d'ingressos és que tenen molts deutes que afecten a la vivenda, que és bàsic per tenir el mínim d'estabilitat.
D'acord, personal. O sigui que viuen amb una certa angoixa personal de saber com se'n poden sortir.
Exacte.
Des del punt de vista econòmic.
Sí.
El col·lectiu que més ha pujat, Maite, quin és?
A veure, nosaltres hem vist un increment molt important amb el col·lectiu jove. Però després la Carla t'explicarà una mica més. No vol dir que siguin més joves els que estan a l'atur, sinó que nosaltres durant molt de temps hem estat treballant fent sessions que anaven precisament l'Anna, la Carla, amb els instituts, amb les escoles, perquè el que sí que hi havien detectat és que la gent jove, quan tenia que accedir al món del treball, anava molt desorientada i passava uns anys que no sabia on anar a buscar feina, les eines que hi havia, els recursos que hi havia a la comarca, i nosaltres ja portem un temps treballant perquè la gent jove coneixi els recursos, i ara ja els coneixen. Per això també hem vist aquest increment en la gent jove i continuem treballant perquè, de fet, el futur, que és la gent jove, realment coneixi tots els recursos que...
Quan parlem de gent jove, a partir de quina edat i fins a quina edat? Més o menys, pues, vosaltres, com, què?
A partir de...
De l'edat ja...
Dels 16 anys.
Dels 16 anys.
A partir dels 16 anys és l'edat en què pot començar a treballar. I l'increment, de fet, sí, Carla, tu tens els números més clars.
Sí, de menors de 20 anys, és a dir, entre 16 i 20 anys, hem tingut un increment durant l'any 2008, en relació a les dades del 2007, del 127,5%, vale? Això seria l'increment. I d'entre 20 i 29 anys en tindríem un increment del 41,96%, també. O sigui, són els dos grups que proporcionalment més han crescut.
D'acord. Dins de, i amb números rodons, i no calen els percentatges, però estaríem parlant de persones que han d'accedir a la seva primera feina o de persones que ja treballaven i han perdut la feina?
Aquí hi ha de tot.
Aquí hi ha de tot.
A veure, sobretot amb els més joves són persones que han d'accedir a la seva primera feina, sobretot en el grup més jove. El que ens ha canviat en general és el perfil de l'usuari. O sigui, tenim aquest increment del grup de joves,
sí,
que molt serà per accedir a la primera feina, després hi ha l'altre grup, segon, que era de gent en qualificació alta, que es pensava que aquí a la comarca no tenia recursos per trobar feina, i sí que en té, i n'està començant a conèixer. I després, en general, la gent que ens està venint i que està incrementant, que ha incrementat, ja ho dic, però tampoc tan exageradament, el que ha fet és canviar el perfil. I llavors tenim gent que és de qualificada i que ara ha perdut la feina, i que potser n'hi ha més d'aquesta gent de la que teníem abans, i després hi ha gent que no és gens qualificada i que ha perdut la feina. O sigui, una mica ha canviat.
És a dir, que hi ha gent fins i tot que es pensava, no direm que no perdria mai la feina, però que no entraria en una situació, diguem-ne, de risc en aquest aspecte, i ha entrat i forma part ara d'aquesta llista.
Sí. Imagina't, per exemple, un informàtic, un arquitecte, un aparellador, feines...
Aquelles
professions són persones que han estudiat, que han fet uns estudis universitaris, que s'han anat reciclant al llarg de la vida, que tenen una llarga experiència de 15 a 20 anys amb el seu sector, i que ara, doncs, donada la situació, doncs es troben a l'atur. Aquesta gent no és que no hagin de reciclar-se o hagin de canviar de sector, com els hi podries dir, doncs, amb una persona que treballava al sector tèxtil, que ara aquí a la comarca no n'hi ha, i doncs aquesta persona hauria de reciclar-se i canviar. No és el mateix. Estem parlant d'un aturat completament diferent. Val? És un aturat que ja té uns estudis, que té una formació, que s'ha anat formant al llarg de la vida, i que a més té una àmplia experiència.
D'acord, us ho preguntava perquè, esclar, qui ens escolta i deu pensar, home, si un informàtic, un arquitecte, persones amb carrera i amb preparació es troben en aquesta situació, què no ens pot passar a les persones que no tinguem aquesta preparació? És un bon raonament, això, o és un raonament equivocat?
A veure, és que...
No val gaire.
No. I a més, el que s'han de treballar són recursos diferents en un cas i en un altre, que és una mica el que intentem fer. Jo quan t'he dit que no estàvem tan malament i que hi havia recursos, que ho vull dir perquè és important. A veure, la situació és difícil i és dura, és molt dura. I vull dir que quan dic no és allò positivisme fals i tonto.
Sí, sí.
El que passa és que tenim una cosa, que és que a nosaltres això ens està fent aguantar, i és que el número d'ofertes, tot i que hi ha tants problemes, tantes empreses que estan fent regulacions de llocs de treball, en el centre no hem baixat tant en ofertes. Si ens mirem el mateix número d'ofertes que teníem en el trimestre, en el primer trimestre de l'any 2008, que és quan encara les coses anaven bé,
sí,
i en vares sí que hi ha hagut una disminució, però del 15%. Parlant dels números aturats que tu comentaves abans, la disminució del 15% d'ofertes és molt poc.
D'acord, ens permeteu, però, que us ho...
Una mica de...
Ens permeteu que us ho preguntem així, i també en tots els matisos. Ofertes de la mateixa qualitat, per dir-ho així? I quan diem de la mateixa qualitat, si abans s'oferia, per exemple, un lloc de treball indefinit, ara també, o no tant, o amb diferents característiques de l'oferta...
De fet, el tema sí. de les ofertes en treball indefinit, normalment d'entrada n'hi ha
poques,
molt
poques,
ja. Uh-huh. Generalment sempre... Ja fa, sí, ja fa anys.
De sempre, ja veus les ofertes que sempre us anem passant perquè denuncieu,
sí, sí.
3 mesos prorrogable.
Uh-huh. Poques d'indefinit, així d'entrada.
Clar, d'entrada indefinida són molt poques.
D'acord, però us ho preguntar per si ha canviat molt el tipus d'oferta o no, o l'oferta bàsicament continua sent...
No, continua sent igual.
D'acord.
El que potser no hi ha és que en una mateixa oferta hi hagin tants llocs de treball.
I el, però, bueno. I el que sí és que, per exemple, nosaltres no hem baixat, no hem baixat tant, però el que sí és que a nivell del voltant sí que veiem una baixada amb altres borses de treball del voltant, que nosaltres les utilitzàvem com a recursos per recerca de feina, on abans entràvem i vèiem, doncs, per exemple, moltes ofertes, ara doncs, potser en veiem menys.
D'acord, ens deixeu que siguem una mica pràctics. Les ofertes ara, jo no sé si encaminades, com més d'un pot pensar, bé, esclar, estem a Sitges, ara començarà la temporada, les ofertes encaminades cap al sector... turístic, cap al sector hoteler, com sempre, o no?
No,
ja,
no.
Nosaltres busquem tampoc. Diversos sectors, perquè, és clar, nosaltres, per una banda, busquem poder oferir als demandants de feina ofertes dels seus perfils, dels diferents perfils que hi ha, per tant, ens obrim a diversos perfils, i també el que hem de donar és resposta a les empreses que hi ha a la comarca, i per tant sí que evidentment hi ha un pes important de l'hostaleria, però també hi ha moltes empreses que no són d'hostaleria, que són del sector serveis bàsicament, però que també tenen necessitats, i nosaltres també el que intentem és lligar aquests demandants amb aquestes empreses, i no només treballem amb hostaleria, tot i que és el sector evidentment més fort.
Més fort en aquest aspecte.
I una de les coses que fem, per exemple, és que si veiem que ens ve, per exemple, un determinat perfil a buscar feina i que el veiem, doncs, com ens ha passat, per exemple, amb persones de la construcció, doncs llavors intentem pensar, a veure, possibles sortides ràpides per aquest perfil, com per exemple hem fet, doncs, per exemple, anar-nos-en a contactar amb l'aeroport del Prat de Llobregat, per intentar buscar sortides per aquest tipus de treballadors.
Mm-hmm. Una cosa, per exemple, amb el col·lectiu de gent... universitària, o diplomats, o sí. qualificats alts, és aquesta iniciativa que m'agradaria que la Carla pogués explicar, mm-hmm. de cara amb la gent jove, de fer una mica també de punts de trobada, perquè a vegades esperem que en aquesta situació, a veure, esperem que ens surtin ofertes, però si les empreses estan doncs, a ralentir, perquè el problema de la crisi ens afecta a tots, tant els que busquen feina com a les empreses, doncs el que hem de també és tenir altres recursos, ser creatius, apoyar-nos els uns als altres, i la Carla doncs, ha estat treballant en un projecte que el que volem és que continuï, a més, amb certes variables que permetin que la gent que té una titulació i que ara s'està quedant a l'atur, mm-hmm. doncs també trobi altres recursos. M'agradaria que la Carla us expliqués una mica.
Carla,
el tema dels punts de trobada. Mm. De fet, el tema dels punts de trobada ve arrel del programa Unifeina, que ja vaig venir aquí a explicar una mica quin era el sentit del programa Unifeina i d'algunes necessitats detectades arrel d'aquest programa, no? La història és que hi ha alguns col·lectius universitaris o cicles formatius de grau superior, com poden ser temes de dissenyadors gràfics, psicòlegs, per exemple, que tenen una inserció laboral molt complicada. Estem parlant sobretot psicòlegs que es volen dedicar a la clínica, per exemple, o als dissenyadors gràfics en general, vale? Tenen una inserció laboral complicada. Arrel d'intentar treballar amb ells individualment i a veure què podíem fer, vam veure que potser crear uns punts de trobada on ells poguessin reunir-se i parlar sobre possibles contactes que tinguessin cada un d'ells, per tant ja no són només els contactes que tinc jo, sinó també els que tenen els meus companys, per tant augmenten la llista de possibles contactes, empreses, on puguin, doncs, per exemple, crear una nova empresa, es poden associar una mica, doncs, incentivar també el tema de l'associacionisme, entre ells, on puguin veure, per exemple, una persona que hagi creat empresa i que els hi vagi a explicar com ho ha fet. Vale? O sigui, un punt de trobada per persones que tinguin el mateix perfil educatiu, diguéssim. Això, aquesta és una mica la idea dels punts de trobada que volem crear a partir d'ara.
Perquè a hores d'ara, jo no sé si també a partir de la vostra experiència, hi ha professions amb més dificultat d'inserció que d'altres? Allò que abans quan, es deia tant, sí, de dir, clar, home, estudi això que no, segur, o estudi allò que no.
Sí, i sobretot sí, si vols treballar a la comarca.
D'acord.
Ja, lògicament, quan et ve una persona que té una especialitat, a veure, doncs, per exemple, temes de disseny gràfic, per exemple, per sí, treballar sí, per aquí, per un altre, és a dir, treballar per compte pròpia és una cosa, treballar per compte d'altri n'és una altra. I més si vols treballar a prop del teu poble. Si vols treballar a la comarca n'és una cosa, i si vols, si estàs disposat a anar a Barcelona, doncs ja t'obres més possibilitats. Lògicament és diferent. Hi ha carreres universitàries que tenen una sortida molt més gran que unes altres, lògicament.
Això està clar,
sí, sí, sí.
El tema dels dissenyadors gràfics, per exemple, d'empreses de disseny gràfic, n'hi ha moltes a la comarca, però n'hi ha moltes. Què és el que passa? Són empreses molt petites, d'una, dues o potser quatre persones.
D'acord.
Aleshores, clar, no tenen és que ni l'espai per poder contractar una nova persona. I ja, doncs, treballen entre ells, tenen feina, són empreses que viuen bé, però no tenen la possibilitat d'incorporar una persona nova a la seva empresa. Per això, una mica també és la idea aquesta de, bueno, doncs, si hi ha feina, perquè de feina n'hi ha, podeu crear una empresa, no? En el cas dels psicòlegs no és que falti feina per psicòlegs, de fet n'hi ha molta de feina per psicòlegs.
És que no haguéssim pensat mai que els psicòlegs precisament seria, doncs, un dels col·lectius a...
Clar, no és que tinguin problemes per inserir-se, bueno, per insertar-se en el món laboral els psicòlegs, sinó que en el sector de la clínica sí que és molt complexa la inserció. Aleshores és més fàcil potser que s'associïn i que muntin un despatx que no, o un gabinet, que no pas que es puguin ser contractats per una altra empresa.
Entesos. N'hi ha més en aquesta situació, a part de dissenyadors gràfics i psicòlegs? O són els dos col·lectius, en aquest cas, més...
A mi són els que més m'han cridat l'atenció.
Els que més t'han cridat l'atenció.
Sí. El que passa que aquesta manera, doncs, de trobar un punt en què puguin compartir experiències, coneixements, contactes, i també es puguin conèixer i permetre també la possibilitat de que es facin un projecte comú, pot ser, doncs, es pot això anar ampliant a diferents professions. Sobretot hi ha una forma que és el cooperativisme, que ara durant un temps se creaven molt poques cooperatives, però que en èpoques de crisi és una bona sortida. I això, doncs, s'ha modificat la legislació, cal donar-ho a conèixer perquè la gent ho sàpiga, i llavors també que tothom pugui anar tenint més recursos. I l'altra cosa és amb la gent que no, potser no té tanta formació i per tant necessita també més acompanyament en fer el procés de recerca de feina, el que estan fent també és, doncs, moltes activitats que van encaminades a orientar la gent. I també estem utilitzant molt perquè com ens ve molta gent, i la veritat és que tenim doncs, força aglomeració de gent, estem utilitzant molt la web, ja fa potser un mes o així, vam penjar a la web eines per la recerca de feina. I, per exemple, està penjat com fer el currículum, que això és una d'aquelles coses que a tothom li sembla que ho fa bé i a vegades cal repassar una mica perquè és la base per poder anar a buscar feina per compte d'un altre.
És a dir, la web del nivell 10 coneix, eh?
Sí, l'Anna avui volia explicar, però que tothom sàpiga que en la nostra web anem penjant...
Poden trobar totes, diguem-ne, tot aquests recursos, per dir-ho d'alguna manera, sí, que els poden ajudar. Dues coses també. Tenim una certa sensació que aposteu molt, o potser és l'època que vivim, perquè les persones puguin desenvolupar per elles mateixes la seva pròpia sortida professional, més que no sempre esperar que siguin contractats per algú. Sembla que aquesta és una sortida que bé sigui a través de l'Unifeina, com comentaves, Maite, ara de les cooperatives, allò de potser la resposta a la vostra problemàtica laboral ve amb vosaltres mateixos o amb la unió entre algunes...
Depèn del perfil de cada treballador. Una possibilitat en segons quin tipus de persones pot ser aquesta, sí, de buscar-se la feina per ell mateix, fer-se empresari, sí, fer-se autònom. En altres casos no. Llavors nosaltres estem treballant per donar resposta a tots els perfils.
De fet, el que jo crec és que el que més impulsem de tot és l'activitat en la persona que busca feina. No t'estiguis aturat esperant a que les ofertes et vinguin, sinó has de ser tu qui o creïs el teu propi lloc de treball o busquis, però activament.
D'acord.
No
és a dir, quedar-se quiet
assegut davant d'un ordinador. No? Sigues molt actiu perquè és complicat.
I una qüestió més també per matisar. Hores d'ara continuen sent feines per poder desenvolupar en un futur totes aquelles que tinguin relació amb l'assistència a persones grans?
Això és sí, un sector
avui
important.
Dia no hi ha crisi.
Avui en dia no hi ha crisi per aquest sector?
A veure,
o no hi ha...
lògicament, dels hospitals que hi ha i les places sanitàries que hi ha són les que són, i si no s'amplien, doncs no s'amplia plantilla, però lògicament no tancarà una, en principi, una residència geriàtrica o un hospital. Per
D'acord.
Tant, aquestes places continuaran estant, hi hagi crisi o no hi hagi crisi. Mm-hmm.
Bueno, us ho preguntava perquè aquest és un sector a l'alça.
I amb el tema de la dependència, en principi, doncs s'han d'ampliar les places que hi ha, o que hi havien fins ara, que ja s'han anat ampliant, mm-hmm. lògicament, l'atenció a les persones, ara és més que potser fa dos anys.
D'acord. I en canvi sí que hi ha tot un seguit de recursos perquè les persones es puguin formar, es puguin, per dir-ho d'alguna manera, posar en situació per poder accedir a ofertes d'aquest tipus, no?
Sí, mira, nosaltres en aquests moments està en funcionament un curs d'auxiliar d'infermeria geriàtrica. Fa poc que hem acabat un de monitor sociocultural que va dirigit, sobretot aquest anava molt dirigit a treballar l'animació sociocultural, però amb serveis a les persones, amb
sí.
joves, amb gent gran, mm-hmm. etcètera. I al setembre tornarem a començar dos cursos més, un altre de geriatria i un altre de monitor sociocultural, o sigui que formació mm-hmm. en aquest àmbit...
I hi ha demanda, eh?
Sí.
Està,
sí,
clar,
sí.
està clar que sí.
I si no, és perquè la comarca, fora de la comarca, també mm-hmm. n'hi ha.
Anna, per fer un currículum fonamental, dir sempre la veritat.
Lògicament, mai dic cap mentida.
Sembla una obvietat, eh?
Sí.
Però...
Tot i que moltes vegades, doncs un, per exemple, doncs, no és que vulgui dir una mentida, però moltes vegades doncs, va arribar fins a tercer de BUP. No el va provar, però ja posa que té el BUP. Clar, sempre hem de mirar realment nivells d'estudis assolits i llavors és el que podem posar. Si no, ho posem en un altre apartat, en un apartat d'altres, mm-hmm. doncs que vaig arribar fins a tal, val? Però sempre, lògicament, dir la veritat. I amb les experiències també, com que hem de concretar sempre l'empresa i el temps, sempre dir realment el que hem fet.
D'acord, suposo que la crisi ajuda a caure una miqueta en el parany aquest... De dir, bueno, a veure si ho puc posar i així encara...
Això ha sigut sempre,
ha estat sempre?
Sí,
sí,
jo, vaja, de tots els anys que fa que estem fent la feina aquesta, ens hi hem trobat
l'Anna, 20
sempre.
Anys, o sigui que fa temps.
Sí, ens hi hem trobat sempre. Hi hagi crisi, no hi hagi crisi.
D'acord, és a dir, que en els currículums sempre hi ha allò...
No entenem per mala fe de la persona,
no,
sinó
no.
de vegades per desconeixement, perquè la persona pensa, home, si jo hi he participat, si jo hi he anat, hi he assistit, mm-hmm. doncs lògicament ho poso, no?
D'acord, per tant, d'entrada, que tot allò que es digui pugui ser acreditat
Exacte.
D'una forma o altra. Eh?
Clar.
Una cosa diferent, de totes maneres, és adequar el currículum a l'oferta.
Sí.
O sigui, que dir la veritat no vol dir que tinguis que posar-ho tot a tots moments mm-hmm. i en qualsevol oferta, sinó que s'ha de fer un filtre d'allò que pot interessar a l'empresa on et
D'acord.
presenta.
O sigui, que això no és com els treballs de classe i aquell etern tòpic de com més escriguis, millor. No,
no aquí no. El que passa és que ens trobem al revés dels treballs de classe, que jo recordo quan estudiava que era... Qui fa 600 folis aprovava més que el que en feia 10. I no, aquí resulta que ens trobem que la gent diu ha de ser en un foli. No, no, és igual. Si necessites dos folis. Si necessites tres mm-hmm. folis. Però la gent aquí es pensa que ha de ser com més condensat possible. I llavors fa una lletra molt menuda, no deixa espais, ho posa tot apretat, no saps per on agafar-ho. No, si ens ocupa dos, ens ocupa dos. I si ens ocupa tres, doncs ens ocupa
D'acord.
tres.
El que està clar Ara, és que tothom necessita un currículum genèric sobre la seva
sí,
persona.
Hem de
Això
tenir,
sí.
primer de tot... el que seria bo és que la gent es mirés el PowerPoint que tenim posat a la nostra
D'acord,
web.
A nivell 10.es?
Exacte. Mm. Tenim, on te diu, documents per la recerca de feina. Actualment tenim penjat el del currículum.
D'acord.
Anirem afegint.
Allà què hi trobaran, Anna?
Què hi trobaran? Doncs un document on primer hi ha l'explicació, que s'explica doncs, tota una sèrie de consideracions bàsiques a l'hora de fer el currículum i abans de començar a escriure qualsevol cosa. Doncs temes doncs, des de què poso o què no poso, haig de posar aquests estudis que no he acabat, per exemple, com ho presento,
D'acord.
val?
I, és a dir,
exemple,
les solucions a tots aquells petits dubtes que un pugui tenir
exacte.
Abans de començar a escriure.
I el que és molt important, que és el que deia ara la Maite, és per cada oferta haig de fer un currículum. Val? Perquè, per exemple, doncs, hem fet feines de dependenta, atenció al públic... bueno, doncs, l'experiència aquesta, per una oferta l'explicarem d'una manera les tasques que feien i per una altra oferta l'explicarem d'una altra manera. No vol dir que diguem mentides,
mm-hmm.
sinó que ressaltarem més unes tasques que unes altres.
D'acord amb la feina amb
la
qual
ens
hi presentem.
D'acord amb la feina que ens presentem.
Per exemple, imagina't una persona que té una titulació universitària i que a la millor, doncs, jo que sé, és un arquitecte que acaba de sortir però que té experiències perquè mentre estudiava ha treballat de cambrer, no sé què. Bueno, pues si va a buscar feina d'arquitecte, no cal que posi les experiències de cambrer que no afectaran massa, o a la millor potser en posa algunes perquè es vegin que ha fet l'esforç d'estudiar i treballar, però no cal
que és una persona capaç,
que s'extengui àmpliament amb una feina que no li afectarà per aquella que es presenta.
D'acord, però el que està clar és que tothom ha de tenir un currículum.
Un currículum general.
Un currículum general.
A partir d'aquí, segons l'oferta, anirem fent els diferents currículums.
D'acord, i t'ho preguntava, Anna, perquè sempre ens heu dit vosaltres, el currículum no el fa el Centre d'Iniciatives Econòmiques. El currículum l'ha de portar un fet de casa. Altra cosa és que vosaltres pugueu assessorar, pugueu...
Clar, després allà els hi retoquem. El que passa és que, com a mínim, que veus que la persona s'ha assegut davant d'un paper i ha intentat reflexionar sobre la seva trajectòria, tant acadèmica com professional.
D'acord.
I ho ha plasmat. Que estigui més bé, més malament, és indiferent, però que com a mínim ho ha plasmat. A partir d'aquí, amb l'entrevista amb la persona, anem raonant i anem plantejant les coses i anem posant-ho d'una manera o d'una altra.
El que teniu penjat a la pàgina de Nivell 10 és un model també d'estructura de currículum?
Sí, exacte. A darrere, al final, hi ha totes les dades que s'han de contemplar en un currículum. Dades personals, dades acadèmiques i dades de professionals.
D'acord. Són les de tota la vida, Anna?
Les de tota la vida. Sí. Actualment, a veure, la gent es complica molt la vida. Se'n va a internet, ens baixa aquests currículums europeus.
Sí. Eh? Què són aquests currículums europeus? Què és això, Carla?
És un model de currículum que serveix per tota la
Unió Europea.
Sí, però és bastant
la vida.
Complicat.
Sí? Jo, per mi, pel meu gust, sí. Introdueixes les dades i et surt un model de currículum. Generalment els universitaris, no? Estan més,
sí, són més els universitaris els que estan més
habituats a utilitzar aquest model de currículum, però realment tu després te l'imprimeixes i és complicat de lectura, és allò que visualment és farragós, és cansat.
Per tant, un currículum clàssic de dades personals, sí. Experiència d'estudis,
sí.
Experiència professional...
El currículum professional. El podem fer. Si una persona, per exemple, té poca formació, però té molta experiència, destaquem primer la formació, l'experiència.
I després la formació.
I després la formació. Que és una persona que és molt jove i que té bàsicament formació, doncs davant la formació i darrere l'altre.
D'acord.
Com el que deia la Maite, que ha treballat amb moltes experiències de cambrer i tal, però que no tenen res a veure amb l'altre, però per no deixar el currículum buit ho posem, doncs ho agrupem tot en un punt. No cal començar a posar cambrer, sinó cambrer en diversos restaurants, com aquest, de tal a tal. Ja
està. Encara que el que sol·liciti la feina deu pensar, mira, ara m'ho he resumit tot aquí en una línia, i potser donaria més...
Ja ho veuen.
Ho veuen, eh?
L'empresari el que agraeix que se li estalviï la feina de mirar-se una cosa que no li és útil.
Entesos. Vull dir que encara que algun pugui pensar això, és el criteri dels professionals del nivell 10 el que val aquí, perquè ja saben què vol l'empresa.
Clar, anem a reduir el que no té res a veure. Si fa falta, posar-ho. Sempre si fa falta posar-ho, perquè de vegades no fa falta posar-ho en un punt, i en canvi destacar tot l'altre que sí que té a veure amb la feina que ens presentem.
Però aquest ja és un criteri que qui vagi a nivell 10 ja l'assessoraran en aquest aspecte,
sí,
no?
Sí.
El que passa és que cal anar al nivell 10, com a mínim, com deia l'Anna, amb una mica de deures fets ja sobre cadascú.
I
perquè...
com a mínim, si ens porten un informe de vida laboral, els títols ens avancen
això
molt.
Això és importantíssim, no?
Sí, perquè clar, moltes vegades el títol, nosaltres hem fet un curs i ens en recordem d'aquell curs, d'aquell títol, d'una manera, i el títol en el certificat es posa d'una altra. Clar, llavors val la pena que veiem els documents, que veiem les hores, que veiem l'any, i que posem tot realment tal com és. Però no és el mateix dir doncs, que he fet un curs l'any 2006, per exemple, però resulta que aquest curs era de 4 hores. Que clar, que un curs que, per exemple, doncs era de maig a juny, no?
D'acord. Enviar currículums de forma compulsiva?
Tampoc.
Tampoc, eh?
Tampoc. Hem de fer una selecció... prèviament tenint en compte el perfil.
La Carla riu, perquè suposo que estic dient tots aquells tòpics que arriben, eh? Enviar currículums a tot arreu i no contesta ningú.
Frustra molt amb la persona que comença a enviar currículums i no es para a fer la tria.
Clar.
Perquè, clar, vol dir que molts d'aquests currículums, com aniran a un lloc on ell no té el perfil, li diran que no o simplement no el contestaran, i la persona acaba tenint la sensació és que tot el que busco i no em surt.
D'acord, d'una frustració. Per
això també
ens
passa, Carla, amb el club de feina, que ens arriben tots els currículums,
sí.
I que, clar, de vegades hi ha gent que ens diu és que us he enviat 20 currículums. Però, clar, quan es fa la selecció...
Has de tenir en compte què s'està demanant en una oferta clar. Per poder-t'hi presentar o no.
Hi ha persones que s'ofereixen, doncs clar, realment estan apurades i s'ofereixen a tot. I clar, doncs no pot ser, després hi ha una criba, hi ha una selecció, mm-hmm. i clar, no.
O sigui, encara que un estigui molt apurat, sempre hi ha d'haver una selecció per adreçar a la persona a aquelles clar. Ofertes que poden tenir més sortida.
Clar, perquè que agafar i començar
a disparar,
doncs no, hem de mirar el perfil d'aquella persona i buscar llocs adient en empreses que puguin contractar-lo.
Mm-hmm. Vosaltres no us quedeu ni un currículum. Que quedi clar, em sembla, és a dir, les dades d'una persona, les dades del currículum, queden al centre, no queden al centre, aquelles persones que diuen, no, ja em coneixeu, no sé què.
A la base de dades,
sí.
que és una base de dades que està registrada, nosaltres tenim totes les dades del currículum, però aquesta base de dades ens serveix per poder fer la selecció de precandidats quan hi ha una oferta.
D'acord.
El currículum que s'ha de passar a l'empresa, mm-hmm. nosaltres no el podem tenir per la llei de protecció
D'acord.
De dades.
És a dir, el currículum en format físic,
no,
els papers...
No, no, els papers no els podem tenir.
D'acord.
Quan hi ha una oferta demanem que el candidat ens el porti perquè nosaltres merament el traspassem a l'empresa.
D'acord. És a dir, allò de vosaltres ja teniu el meu currículum.
No.
Una cosa és
nosaltres
que tingueu
tenim les dades,
les dades
i podem
poder
parlar del candidat amb l'empresa.
D'acord.
Però no podem donar-li el paper físic perquè la llei de protecció de dades no ens deixa tenir aquestes dades en paper, que mm-hmm. podria agafar-ho qualsevol altre endurso.
Ni podem tenir expedient on a dins físic, tinguem físic tota la documentació. Abans teníem un expedient de cada usuari,
mm-hmm. sí, com si fos això
amb tota la documentació de títols, d'informe de vida laboral, fotocòpies d'NI, fotocòpies del que fos, certificats de disminució mm-hmm. o altres. No? Actualment no, ho hem hagut d'eliminar tot, això ja ho vam eliminar-ho el 2006 per una qüestió de protecció de dades. Llavors, l'únic que tenim és la base de dades informatitzada, no tenim res. Quan l'usuari s'introdueix, signa un full que és l'autorització per al tema de protecció de dades de que traspassarem dades informàtiques, mm-hmm. però quan tenim una oferta ja ens porta el currículum, nosaltres el donem. Ens desapareix del centre. De vegades passa allò, home, però si jo ja te l'he donat, ja el tens.
No, però que l'hem donat. És que la gent això de que desapareix, que els hi quedi clar, les dades les tenim, mm-hmm. però no les podem tenir en paper, que pugui toquetejar.
Per tant, que quedi clar que el centre farà ús d'aquestes dades per poder aconsellar a diferents empreses sobre perfils de candidats,
exacte.
Perquè el centre no té mai els currículums ni en paper ni els informes en paper.
I tu fixa-t'hi que justament nosaltres estem dient que per cada oferta s'ha de fer un currículum adient, clar, lògicament el currículum, el mateix currículum...
Estaríem amb el mateix de sempre, no?
No ens el pot presentar el mateix per una oferta que ha dit que vol fer de cambrer que per una que ha dit que vol fer de dependent.
Uh-huh.
Ens l'ha d'adaptar una miqueta.
D'acord, per tant que cadascú s'espavili i a casa seva tinguin una carpeta tota la documentació, totes aquelles coses que en el seu dia li poden servir per elaborar un currículum o per justificar alguns dels aspectes
de correcte. Clar, cadascú s'ha de guardar la seva documentació acreditativa.
Nosaltres tenim constància de que ens l'ha ensenyat el títol i ho...
Però el paper
no,
s'ha de tenir.
El paper l'ha de tenir cadascú seu. O sigui que mai una de les coses importants quan es vagin a les ofertes o quan vagin... Mai s'han de donar els originals. L'original és propietat de cadascú. Llavors, quan tu tens que presentar amb una oferta, que sigui has de portar una fotocòpia, si és a l'administració pública, fotocòpia compulsada. Mm. Però l'original sempre se l'ha de quedar.
Que quedi clar, eh?
Sí, perquè a vegades hi ha gent que amb tota la bona voluntat va deixant els originals en els llocs i després no l'agafen per aquella oferta o per aquell lloc i ha perdut el... Llavors té que anar a demanar un duplicat en el centre que sigui, vull dir, és un cacau.
D'acord. Més informació a la pàgina de Nivell 10, www.nivell10.es, informació sobre tots aquests petits recursos o grans recursos que poden ajudar a trobar una sortida laboral. I en qualsevol cas, com ha apuntat també la Maite, hi ha algunes propostes que a Nivell 10 poden ajudar aquelles persones ja amb una formació que estiguin, doncs ara, que estiguin en un embut i que puguin trobar-se amb altres persones també en la seva situació que hi d'alguna manera poder trobar alguna sortida. Aquestes trobades, Carla, quan les feu, més o menys? A les persones que vulguin participar en això en un futur?
En un futur.
En un futur.
A partir de... Molt proper, molt proper. A partir del juliol seria quan començaríem amb aquestes trobades. De fet, a dins d'aquest programa no només hi ha... hem pensat en els perfils qualificats, sinó que també hem pensat en perfils de persones sense nivell d'estudis qualificat.
D'acord.
Vale? Simplement aniria relacionat per la gent jove. Seria mm-hmm. l'única condició. Aleshores, tant persones amb formació com persones sense formació podrien participar d'aquest programa. hi ha moltes més coses que no pas al tema dels punts de trobada. No? També fem bueno, hem pensat en continuar amb temes del programa de beques i pràctiques laborals en empreses per tot el col·lectiu jove. Ha funcionat força bé en el programa Unifeina i creiem que és important que puguin continuar fent pràctiques. A més, el que sí que vam detectar és que a vegades hi ha algun tipus de formació universitària que no possibilita el fet de desenvolupar pràctiques. Vale? Això, hi ha algunes carreres que no donen pràctiques, no està dins de l'acció formativa. Aleshores, clar, aquest col·lectiu que a vegades ens han demanat pràctiques, mentre estan estudiant no podien fer pràctiques mentre estaven estudiant, perquè en el programa Unifeina no es podien fer pràctiques mentre estàs estudiant.
D'acord.
Havia de ser un cop havies finalitzat l'acció formativa.
De problemes administratius a vegades,
bueno,
o algunes
no,
carreres,
simplement perquè s'havia pensat en un programa que fos per persones ja titulades.
D'acord.
Doncs aquest cop sí que contemplem la possibilitat d'estar estudiant i fent pràctiques al mateix temps.
De fet, el que ara tenim encara és el programa Unifeina, que acaba el juny. Llavors, una mica amb l'experiència d'aquest programa, amb el que hem anat veient, també amb l'experiència de l'augment que ens ha vingut de gent jove a partir de les sessions que fem als IES, hem demanat, per això estem, diguem, proper al juliol, perquè és que hem fet un projecte i hem demanat sol·licitud de subvenció, estem pendent de que ens l'autorgui, perquè, clar, tot el que es fa, a darrere té que haver ni que sigui un mínim, però de recurs econòmic, i llavors depenem de que s'hagi fet aquest procés. Nosaltres ja hem presentat la sol·licitud, hem presentat el projecte, falta que ens l'aprovin, i el que ens l'aprovin podrem començar amb aquest projecte, que mirarem de que lligui amb el final del que estem fent ara.
D'acord, perquè no quedi cap espai buit, per dir-ho així. Hi ha unes certes probabilitats, no, Maite?
Home, jo espero que sí, perquè...
A veure si això és així, tenim ocasió ja de parlar de fets consolidats a partir d'aquesta subvenció. 11:51, només tornarem. Carles Ruscalleda, de gràcies. Anna Milà, gràcies. Maite, gràcies també una vegada més. En uns instants, la informació esportiva. Fins ara.